Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Volverte a ver.
Ahí sí es. Assistem, molt bon dia, sóc Raül Puchol i sí, també m'agraden els 23 d'abril perquè és el dia de llibre i precisament estem al Cort Inglés de Castelló, a la segona planta, a la sala de l'àmbit cultural perquè avui ja és tradició l'esdeveniment en el que n'hi ha una lectura continuada de la que ara te parlarem. Evidentment, els dimecres, és dimecres el nostre dia d'Agrocope Castelló, que ho tindrem allà quan falten 10 minutets per a les 2 de la vesprada. També estarem amb Renta 4 Banco, amb Jesús Villegas, que seguís que cabrejada en Donald Trump, ens explicarà esta setmana per què està cabrejat en Donald Trump i faltaria més. Estarem també a Roma, no? Estem en este dol per la mort del papa francès per el Sant Pare. Però ara en un instant estarem amb Alberto Marco contant esta repercussió que també té a la província de Castelló la mort del Sant Pare. Però com decíamos, en el Corte Inglés de Castellón hi ha lectures i lectores Dia del Libro 2025. Nos llevamos haciéndolo 10 años, 8 años, 11 años, però és el primero del nuevo responsable de comunicación Relaciones Externas del Corte Inglés en la Comunidad Valenciana y por ende de Castellón, Víctor Hernández. ¿Qué tal esta primera experiencia con todas las autoridades, no nosotros, sino las que han venido, presidenta de la Diputación, alcaldesa, delegada del Gobierno de España?
Ha venido todo el mundo. Muy buenos días y muy bienvenidos a los amigos de COPE, al final. Decía, sí, autoridades, pero lo que más me ha sorprendido realmente es ver que toda la sociedad castellonense se vuelca en un día como hoy, un día tan especial en el que no en todas las ciudades se puede hacer un acto como este de lectura continuada desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde y ver caras tan variadas, pues como un subdelegado de defensa o una presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer o la gente de Cáritas también por ahí. Al final, los medios de comunicación, que venís todos también y que estáis aquí, es un acto muy, 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 muy bonito y muy especial el que se hace aquí en Castellón.
Y que el Corte Inglés lo impulsa, lo promueve. Por cierto, que el Corte Inglés también va a estar con caseta en la Feria del Libro de Castellón, que se inaugura este próximo viernes en la Plaza de Santa Clara. Va a estar hasta el domingo día 3, hasta el día 4, el día 2, no sé cuándo es el domingo. El día 1 es viernes, el día 2 es viernes, 3, pues hasta el domingo día 4. Nosotros estaremos en directo el miércoles de la próxima semana desde allí. Bueno, Víctor, Gabriel García Márquez, El Otoño del Patriarca, 1975-2025... ha sido la temática, evidentemente, por el 50 aniversario.
Sí, es el 50 aniversario de la publicación de esta obra. No es de las más conocidas, de García Márquez, pero lo define muy bien. Al final ya se ve que hace 50 años, pues de lo que estaba hablando el que luego fuera premio Nobel. Y ha sido un reto y un riesgo el que hemos corrido muy grande, porque estamos hablando de una novela que tiene dos puntos y aparte. Dos. Y no me he equivocado, no son 20 ni 200, son dos puntos y aparte en toda una novela. La forma de escribir de García Márquez y luego esa capacidad para describir de forma tan detallada las partes más oscuras, quizá también de la sociedad iberoamericana de hace 50 años, pues suponían un reto para nosotros también, ¿no? ¿Cómo iba, si uno siente todo eso cuando está leyendo el libro, cómo se va a sentir el que lo lea en público y en voz alta? Y bueno, pues yo creo que es un ejercicio muy sano, muy bonito, el que hemos hecho y el que estamos haciendo aquí durante todo el día, que es, bueno, recuperar una obra que hay que poner en valor también.
Hasta las 8 de la tarde en concreto, y se está haciendo desde que ha abierto sus puertas el Corte Inglés de Castellón en el Paseo de Morella. El Otoño del Patriarca, capítulo 1, ha sido el que nos ha tocado leer, y pero ya no son los puntos y apartes, las comas no existen. Menos mal que en radio, ¿sabe qué ocurre? Que en radio nos las inventamos, las comas, para poder respirar y todo eso. Entonces no ha habido absolutamente ningún problema. Oiga, Víctor, sabe que ha fallecido el Santo Padre. En el Corte Inglés, en la sexta planta, tenemos evidentemente la librería, y hay también publicaciones que tienen que ver con el Vaticano, con la Santa Madre Iglesia y también con el Papa Francisco.
Sí, por supuesto. Además, hay que decir que Francisco ha sido un papa, bueno, podríamos hablar también, Juan Pablo II lo fue, por supuesto, quizá el más mediático fuera ya del propio entorno eclesiástico. Pero Francisco también, Francisco, para los años que ha estado, es increíble ver la cantidad de títulos que tenemos a la venta nosotros en nuestra librería y en el resto de librerías también se pueden encontrar. Es un personaje muy buscado y muy querido entre católicos y no católicos. Y creo que eso es lo que le ha hecho ser pues un papa quizá diferente o especial, ni mejor ni peor. Pero, por supuesto, que ha llamado la atención. Y esperamos que, además, pues todos estos títulos, siempre que pasa, desgraciadamente, cuando alguien, pues con la personalidad y siendo quien es, fallece, pues normalmente todos los libros que van asociados a esa persona crecen en ventas inmediatamente. Ya lo estamos notando durante estos días. Y, bueno, pues también es una opción de regalo para el Día del Libro.
Pues también es una opción, pero quede claro que en el Corte Inglés de Castellón también hay este tipo de temática, vamos a denominarla así, en cuanto a lo que son los libros. Por último, ¿cómo se conmemora, aparte de esta lectura y lectores de Gabriel García Márquez, el 23 de abril, Día del Libro en el Corte Inglés de Castellón, Víctor?
Bueno, luego lo celebramos como tenderos que somos, pues ofreciendo lo que más nos piden los clientes siempre, con un descuento del 10% en la sección de librería, hoy como Día del Libro, luego durante la Feria del Libro también, porque los gremios de libreros, sabes que nosotros estamos, vamos de la mano de todos los gremios de libreros de España, somos los mayores libreros, al final, físicos en el país, y se autoriza el precio del libro, que es un precio que está regulado, pues se autoriza una oferta especial del 10%, tanto el día 23 de abril, el Día del Libro, como en la celebración de las ferias del libro que se hacen por toda España. Y en esta de Castellón, en la que participamos este año, además, con mucha ilusión, y vamos a tener, pues hemos intentado tener todas las mayores firmas posibles y darle vida y actividad a esa caseta, que yo creo que va a ser una maravilla.
Bueno, pues eso será a partir del viernes, hoy Día del Libro, aquí están en el Paseo Morella de Castellón, en el Corte Inglés, en la sexta planta donde está la librería, y en la segunda planta, lo que es la sala de ámbito cultural, esta lectura continuada de Gabriel García Márquez, que va a estar hasta las 8 de la tarde. Gracias por compartirlo y por invitarnos a los oyentes de COPE.
Gracias a vosotros, un abrazo para toda la COPE y para toda la buena gente que os escucha.
Muchísimas gracias, Víctor Hernández, el responsable de Relaciones Externas del Corte Inglés en la Comunidad Valenciana y, por ende, de Castellón. Bueno, pues de esta manera, no podía ser de otra, en un día de libro, en un día de San Jorge, hemos iniciado nuestro tiempo de radio, que evidentemente Alberto Marco está muy pendiente de todo lo que sucede en el Vaticano, uh-huh, en Roma, y esa relación directa, aunque no estuvo nunca aquí, de muchas personas de Castellón con el Papa Francisco.
Y de la que en un momento portaré más detalles y más protagonistas, eso que con vídeos que van a estar ahí en Roma en el Papa. Eso será en un momento. Estará una chicoteta altura en el camino.
Castellón reúne a grandes superventas en la 41 edición de la Fira de Llibre. Eloy Moreno, Blue Jeans, Javier Sierra, Pablo Rivero, Reyes Monforte, Espido Freire, Rosario Raro o Luz Gabás. Son solo algunos de los autores que firmarán sus obras del 25 de abril al 4 de mayo en la Plaza de Santa Clara. Con 120 actividades para toda la familia. Toda la info en www.castelló.es. Castellón es cultura. Ayuntamiento de Castellón. Vivimos rodeados de pantallas, de mil estímulos que no nos dejan parar, de agendas imposibles que nos roban el tiempo. Y en medio de tanto ruido, se nos ha olvidado lo más sencillo: quedar, mirarnos a los ojos, compartir una conversación sin prisas, sentarnos en una mesa, respirar profundo, vivir de verdad. Pero aún existen lugares que nos invitan a reconectar. Onda pone el sitio. Tú decides cuándo y con quién. Onda, un lugar para quedar. Ayuntamiento Onda.
¿Te gusta un buen sarao? Entonces no te puedes perder el viernes 25 y sábado 26 de abril en la zona del puerto de Burriana frente al Náutico, la segunda edición del Sarao Fest. Disfruta de la música en directo con Uña y Carne, Taranto, Pachi Ojana, Kimbala, La Miligrana y muchos más. Y el domingo 27 desde las 12 para los más peques, Sarao Kids. Música en directo y gratuita. Organiza Ayuntamiento de Burriana, Concejalía de Fiestas.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
Rural Nostra, la Caixa Rural de la provincia, es un año más patrocinador oficial de Transvecí, l'únic rally de motocultors del món. Rural Nostra convida a gaudir d'aquesta festa d'interès turístic autonòmic aquest divendres, dissabte i diumenge.
Rural Nostra, sempre al costat de la gent.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Fes lloc a l'agenda. Els dies 25, 26 i 27 d'abril arriba la Pasqua Taurina a l'Alcora.
Bous al carrer, més so gastronòmic, música en directe, activitats infantils i molt més.
Tres dies per a gaudir com mai. No hi faltes.
L'Alcora viva.
Així seguim a COPE Mas Castellón en més actualitat i en aquest cas, en aquest 23 d'abril, doncs volem fer una parada a Nules. Perquè ja vam parlar fa no molt que tenien aquesta exposició, van tindre l'exposició respecte doncs, a la seva imatge heràldica, al seu escut, la bandera, tot i ser treball, i que ara va portar novetats i està treballant ja per aquí aquest escut que se va presentar ja siga totalment l'oficial de la localitat. I per això, per a veure com va tot aquest treball, ja tenim al costat del telèfon al seu regidor de patrimoni. Guillermo Latorre, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Alberto, gràcies.
Crec que vau tancar justament l'exposició el dia que en el plenari anava el tema del nou escut.
Aixina és, el mateix divendres teníem plenari i el mateix divendres era l'últim dia que es podia accedir a l'exposició. No va ser casual, ho varem buscar fins a l'últim dia. I la veritat és que la resposta va ser molt positiva, no? Tant tots els col·les del municipi, inclús col·les de fora del municipi, com a associacions i com a veïns i veïnes del municipi, han passat pràcticament tots per l'exposició de l'escut i gràcies a la gran tasca que des d'Assinya que dona l'Ines una bona al cronista de la vila, Joan, doncs bé, s'ha fet una tasca molt didàctica, molt pedagògica, per a que la gent entengui que el canvi de l'escut no és un capritxo personal ni és un capritxo partidista, sinó que al final és una reivindicació històrica, no? Volem que el nostre escut reflectisca precisament la nostra història i el nostre passat i el nostre llegat, no? I tot això passa per modificar l'escut i, sobretot, i el més important, legalitzar-lo. Ara mateix no el tenim legalitzat i és el que més ens preocupava.
Ara ja ens vas comentar alguns dels canvis que tindria ese nou escut de Nules. Quina és la situació? En aquest any ja el podrem tindre ja oficialitzat i legal, aquest nou escut de Nules?
Espere que sí, perquè els tràmits burocràtics a vegades paralitzen molt aquests assumptes. Vos explico un poquet com funciona, perquè sabem que en el passat plenari ho vàrem aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques del municipi, d'ací també agrair a tots els partits de Nules que s'han sumat favorablement a este canvi. I ara, des del mateix dia del plenari que es va acabar, hi ha un mes que de període d'al·legació, és a dir, que qualsevol veí o veïna en justificació pot recurrir i dir que no vull que se canvi l'escut, no? I entonces tindríem que valorar afirmativa o negativament i se litigi. També tinc que dir que a dia d'avui ningú s'ha queixat. I bé, doncs quan passi aquest mes, és a dir, esta setmana, haurà passat un mes, ja podrem enviar l'informe i l'escut que hem cregut oportú que té que tindre el municipi de Nules, ja el podrem enviar aquest informe al Consell d'Heràldica de la Generalitat Valenciana. En el moment en què ells tinguin l'informe, se reuniran, sempre fan una reunió de caràcter bimestral, més o menys, i quan ells valoren en el seu informe, tornaran a enviar-nos l'informe dient si és correcte o no és correcte, i si fora correcte, tindrien que passar-ho per plenari i, altra volta, tindrien que aprovar-ho per majoria simple per a que puguem fer el canvi de l'escut. I en el moment que ixe plenari decidís que si volem l'escut, tindrem que esperar-nos un mes per a que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i a partir del dia de la publicació, oficialment, Nules, el municipi de Nules, haurà canviat el seu escut.
Doncs pendents estarem a veure quan arriba aquest escut de Nules. El que ja sí que ha arribat i el que ja ha pres possessió és justament un altre protagonista del que vam parlar fa poquet, en ell mateix, en Alejandro Barrios Molina, com a nou alcalde de Mascarell.
Sí, era una reivindicació que els veïns i veïnes de Mascarell portaven dient-nos reiterativament i al final, pues bueno, és una cosa que hem decidit que era positiu per al poble de Mascarell. Mascarell té la peculiaritat de que és una pedania de Nules, és un annexe de Nules i, per tant, se gestiona administrativament des de l'Ajuntament de Nules. Jo, per exemple, sóc el regidor de Mascarell i sóc el que fa de mediador, no?, entre aquest poble i Nules, on el alcalde de Nules és també l'alcalde de Mascarell. Què passa? Que des de sempre el representant de Mascarell en Nules sempre ha sigut una persona de confiança de l'alcalde de Nules, tradicionalment, des de que tenim democràcia. Portàvem ara un parell d'anys sense alcalde perquè ningú veí, ninguna veïna volia donar aquest pas fins que varen parlar en Alejandro i després de molt d'intentar-lo convèncer perquè tenia por, no se veia preparat, etc. Al final va dir que tiro pa'lante i m'atrevís. I la veritat és que és una fortuna i ha començat en un bon peu. És un xic jove, és un xic amb moltes ganes de fer coses, una persona que està treballant particularment en una empresa, però que quan acaba de treballar li dedica el 100% al municipi i els canvis s'estan notant, no? En Setmana Santa hem tingut unes festes molt boniques i a l'altura del municipi i ja estem treballant en diversos projectes que veuran la llum en breu. Per tant, des d'ací donar-li les gràcies a Àlex, que s'ha ja prestat a este càrrec honorífic, però molt important, i esperem que doni fruit, sobretot per al benestar dels veïns de Mascarell.
Entre els projectes, que ell no estarà al front, però que sí que estarà vigilant, és un en el que heu demanat també ajuda en els fons europeus, com és la creació d'un hotel rural ahí a la vila fortificada.
Aixina és, ja portem això va ser una idea que vam tindre des de la passada legislatura, no? El terme municipal de Nules no compta en places hoteleres, no tenim hotel, sí que tenim de caravanes, per exemple, però no hotel. I és un hàndicap molt important, també com a regidor de turisme, doncs, bueno, sé que les subvencions que donen tant Diputació, Conselleria, Estatals, un ítem que te demanen sempre, i és normal, és que tingues lloguer, no? Tingues places hoteleres. Al no tindre-les, nosaltres no podem aspirar a certes subvencions, i són la gran majoria, i són les més quantioses. Per tant, és un problema. Añadit a que, per supost, si tenim un hotel, doncs sempre te vindrà més gent que si no el tens des de fora. La ubicació vàrem creure que el més bonico per al terme municipal de Nules, que millor que fer un hotel rural en Mascarell, que és l'encant particular que té el terme municipal de Nules, és el lloc idoni, el lloc més bonico, i així estem, treballant de la mà del sector privat, a veure si podem obrir ixe hotel. Claro, és quantiós, el projecte és important, estem parlant d'un hotel de 27 places, en tots els servicis que tindrà, pues és un projecte ambiciós, i anem a veure si per subvenció europea podem afrontar, perquè en fons propis seria impossible, no podríem abordar-lo, a veure si en fons europeus podem tirar mà d'este projecte i fer una realitat i una reivindicació històrica també de tots els veïns de tindre un hotel en tot el terme.
Sí, pendents estarem també d'aquest projecte, igual que també d'un que me comentaves que ara mateix està en marxa. Ja sabem que quan Nules alcem una pedra, el que te trobes és una sorpresa que pot ser de qualsevol segle, però ara justament esteu ahí de cates arqueològiques al Museu de la Ciutat.
Sí, estem molt, molt il·lusionats. Això ve donat perquè sabem, bueno, se va comprar en aquesta intenció per part de l'Ajuntament de Nules una edificació de la vila en el carrer Sant Jaume, era un antic almacén, el Nules que quedava en la vila, el van comprar exprofesso per fer el Museu d'Història perquè sabíem que dins d'aquesta propietat passava un tram de la muralla medieval que tenia el municipi de Nules. En la intenció de, precisament, que en el mateix Museu d'Història poguera la gent visitar un tram de la seva muralla que en cap lloc de tot el terme municipal se pot veure, perquè el poble ha evolucionat i la muralla ja no existís. Bé, quan van començar a fer les tasques arqueològiques, ja fa un parell d'anys, i vàrem rescatar la muralla i la vàrem adesentar i acondicionar, i es pot veure, la sorpresa va ser que, alçant a la perimetria de les muralles, vàrem començar a encontrar fonaments de vivendes. La peculiaritat és que són els fonaments de vivendes més antics del municipi, perquè són cases de la vila i són les primeres edificacions que es varen fer. Per tant, hem cregut oportú fer una segona fase d'excavacions arqueològiques, que la tenim des d'ahir dimarts fins este divendres, on intentarem treure aquests fonaments de vivendes i farem una recreació quan tinguem el Museu d'Història, que també anem a presentar-lo a subvenció europea, pues bé, per a que els visitants quan vinguen vegin i se passat medieval nostre, que va ser molt important i teníem un pes molt específic en la corona d'ell i en el regne de València, i volem ensenyar-li això, no? Retrocaure al visitant i se passat medieval que va ser tan important per al municipi, i pràcticament serà l'únic lloc en tot el municipi on podran veure-ho, no? Perquè en tota la vila pues bueno, creixem, tots els municipis creixen cap amunt i la història sempre queda cap avall. Pues l'únic trosset que podrem tirar arrere en el temps serà en el Museu d'Història, i per això i sa emoció i sa expectació, no?, de saber què encontrarem.
Moltes gràcies, Guillermo.
Vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Qué bonito es querer y poder.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco. També ens agrada aquest 23 d'abril, aquest dia de Sant Jordi, aquest dia del llibre. I un dia on seguim en la mirada ficada al Vaticà. Avui s'ha obert Isa Sepeli, tota aquesta visita que poden fer els peregrins, els visitants al Vaticà, de lo que és el Papa Francesc, donar-li la seva despedida. Molts testimonis de gent de la província de Castelló que hem tingut durant aquestes hores, i molts més que també, perquè són molts els que han passat, els que han tingut aquest contacte amb el Papa Francesc durant aquests 11 anys aproximadament de pontificat. En un momentet t'anem a portar i t'anem a comentar, doncs, també un altre, en aquest cas des de Vila-real, que va poder estar en ell, pues fa concretament 3 anys. Seguim repassant vivències, anècdotes, qüestions que van poder viure gent de la província de Castelló en el Papa Francisco. En aquest cas, ens hem de retomar fa 3 anys, al 2022, quan una delegació de la Federació de les Comunitats de Regants Valencians, de FECOREVA, va visitar ahí o va estar ahí a Roma, i en el Papa Francisco. I entre d'ells, doncs, teníem a una persona que ara mateix és el president de FECOREVA i que també ho és del Sindicat de Regs de Vila-real, com és Pasqual Broc Reverter. Pasqual, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Que tu mateix també en xarxes socials has pogut recuperar també aquesta imatge on estàveu en la que era aquest moment comissió permanent de FECOREVA en aquest encontre en el Papa Francisco. Què recordes 3 anys després de lo que va ser aquest encontre en el Papa?
Sí, la veritat és que va ser un acte molt, molt, molt entranyable, era molt bé recibir. En una audiència no individual, va ser en el grup, en la sala on érem, doncs, pràcticament serien 200 o 300 persones, però va tenir la paciència de esperar-se després de cada grup. En cada grup parlar en ells, i una cosa que sí que me va cridar l'atenció és que quan pensàvem que érem un grup de regants, que no té una significació molt important respecte a millor a polítics o a altres empresaris, sí que recordava, i ell tenia ben clar qui érem, d'on veníem, ens va preguntar pel Tribunal de les Àuvies, i estava ficat una mica de tot el que és la problemàtica del regadiu valencià. En aquell moment estàvem en temps de sequera i me va sorprendre el coneixement que tenia, i sobretot per la proximitat, vull dir, que no t'esperes una persona estirar, el personatge és molt més humà de lo que t'esperaves veure, a més de la impressió que tenies estar allí davant del Sant Pare.
Un Francisco que ja ho comentava, o ja has comentat, que a part de que tenia tres deures, també va estar sempre molt involucrat en temes del canvi climàtic, en temes com de la sequera i esa gestió de l'aigua.
Sí, ella ha sigut, crec jo, és una impressió personal, ha sigut dos temes que ha estat molt per davant. Una mica és el tractament de les persones. Tu saps que l'agricultura moltes vegades pequem de contaminació, d'aprofitar-nos de lo que és l'entorn natural, i a vegades també que estem en agricultores que s'aprofiten de la gent, mà d'obra barata, pràcticament rosant a l'esclavisme, i eren dos temes que quan llegis els seus escrits o les seves homilies o algo, li preocupava molt, i ser un món millor per a la gent que ve darrere de nosaltres, i segon, que el progrés que no se falla a costes ni estar damunt de ningú per baix de, del que guanyi diners. Per tant, són dos conceptes que jo, per exemple, en agricultura defenc molt, i l'agricultura de valenciana, l'agricultura de Castelló, principalment és una agricultura de que ens ho fem nosaltres, no és una agricultura en emplear gent, tindre molta gent, i el benefici ve d'ahir, i això, evidentment, du coses bones i du coses males, però vull dir que el concepte que tenia Francisco, d'aquest tema és un tema que és el que el món té que anar i per on té que tirar l'agricultura moderna i tot el que ens envolta avui en el medi ambient i sobre el tractament de les persones.
Perquè al final tindre una persona i una personalitat com és el propi papa també molt involucrat en aquestes qüestions també vos ajuda a vosaltres en sobretot en la labor que al final feu de conscienciació especialment davant de la societat, perquè este, evidentment el món agrícola patiu i treballeu en tot aquest esquema, aquest tema de l'aigua, però potser molta gent no sap tot el que podeu arribar a patir o el que heu patit, per exemple, en aquests últims mesos.
Sí, crec que és un tema d'educació, i això també ho tenia ell molt clar, és un tema de formació. La gent darrerament va a un supermercat i compra un pollastre, no sap on s'ha criat, no sap la problemàtica d'aquest pollastre, no sap res. Un altre tema, la gent obri la aixeta de casa tranquil·lament i es obri. El problema és el dia que no es obri, però no sap que darrere n'hi ha canalitzacions, no sap que n'hi ha tractament d'aigua, no sap que n'hi ha rius i pantans on aguardem i s'obri perquè el dia que ell obri la aixeta isca, i això ha hagut un desacople entre la societat i els que estem dia a dia tant en l'agricultura com en les decisions de l'aigua. I el que feia aquesta figura és apropar les dues coses. Primer, un costat, defendre aquesta agricultura, que és a donar de menjar a la gent, i després donar jornals i de tot. Per tant, és una figura que ha entrellaçat i la distància real que s'estirui entre la societat i l'agricultura i l'aigua.
Un record que així mantenim de la figura del papa Francisco molt important i que també ha deixat molta espenta i molta petjada a diverses personalitats de la província que han pogut estar en ell, com és el cas de Pasqual Broc Reverter. Pasqual, moltes gràcies per contar-nos el que va ser la teua experiència ahí en el Papa Francisco en l'any 2022, en esa visita en Fecoreba, per també mostrar-nos el que era la seua visió respecte a temes agrícoles o tema de gestió d'aigua, i esperem que era el seu substitut puga seguir continuar també en aquesta labor de conscienciació respecte a una qüestió tan important com és, com diem, l'aigua.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Pasqual, per contar-nos també aquesta vivència en el Papa Francisco. Recordem, el dissabte serà ese funeral que el podreu seguir així, a Cope Castelló i Cope Vinaròs. Anem a arribar d'aquesta manera a la una de la vesprada. Seguirà així el mediodía Cope.
Atención, llegan los días de máxima ahorra a Muebles La Fábrica. Aprovecha descuentos del 10, 15 o hasta el 20% según el importe de tu compra. Y lo mejor, transporte y montaje gratis. Porque en Muebles La Fábrica lo que nos hace únicos es ser distintos. Ven a Muebles La Fábrica en Castellón, en medio 91, sin ir más lejos. O entra en muebleslafabrica.com.
El divendres 25 d'abril, Fundació Caixa Rural Vila-real celebra la nostra festa.
Castells inflables, jocs de fusta adaptats, tallers, els gegants i molt més.
Estarem de 11 a 2 i de 4 a 7 a la plaça Major.
Vine a divertir-te amb Fundació Caixa Rural!
A esta invito yo, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. No dejarás escapar ni un ticket. Sube tus tickets de compra a la app de Salera y podrás llevarte uno de los iPhone 16 que sorteamos, porque aquí se aprovecha hasta el ticket. Infórmate de todo en ccsalera.com o en la app. Salera, muy top.
La declaración de la renta puede ser compleja, pero declararte nunca fue tan fácil. Gestores administrativos optimizan tu declaración con precisión, sin errores ni preocupaciones. Nos encargamos para que disfrutes la tranquilidad de un buen trabajo. Gestores administrativos, seguridad, profesionalidad y confianza. Visítanos en gestoresvalencia.org.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG
Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Mitsubishi Motors llega a Castellón y provincia con Autopista Motor, su nuevo concesionario, donde ver y probar toda la gama de esta prestigiosa marca japonesa. Autopista Motor, polígono Autopista Sur junto a Rotonda Salera. Visítales, te espera Mitsubishi Motors.
¿Conoce la ley de segunda oportunidad? Existe un marco legal que ampara a particulares y autónomos que atraviesan una situación económica adversa. En Juan Serrano Abogados estudiarán su caso, le asesorarán y ofrecerán protección jurídica en todo el proceso de cancelación de sus deudas. Concierte una cita y dé el primer paso para poder empezar de nuevo. Juan Serrano Abogados, en Villarreal, Castellón y Valencia. Más información en juanserranoabogados.es.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.